Bueno, hi ha una mística, el que hi ha és una mística. Per tots els artistes, Abbey Road és com entrar a una mena d'església. De fet, sí, sí. Tots expliquen el mateix, que creuar aquella mena de pas cebre i entrar dins els estudis, i és com, com quan entres a una gran catedral, etc. Per ells era algo que era espiritual, no? Ja anava molt més enllà de la música, i tots ho expliquen. El que fa és una mica parlar de la història, però molt per sobre d'aquests estudis, i repassant àlbums mítics, no? Des dels Beatles, passant
per
Pink Floyd, Fela Kuti, l'època del Britpop amb els germans Gallagher, etc. Neil Rogers, llavors t'explica
John Williams.
Sí, John Williams. Aquesta part és interessant perquè t'explica com aquests estudis es van salvar gràcies a la banda, a les bandes sonores, concretament a la banda sonora d'Indiana Jones i amb
l'Arca
Perdida. Sí, sí, sí.
La va
gravar. Els estudis estaven a punt de ser convertits en un pàrquing, no? Segons expliquen, no? Però més enllà d'això, bé, és passable, està ben fet, però és molt superficial.
Molt convencional.
Un maloman, aquí no descobriràs res.
Però bueno, això, si t'agrada la música, ho gaudeixes. Sí, jo m'ho vaig passar molt bé veient-ho.
Sí, sí, per tota la gent que surt. Surt Ringo Starr, Paul McCartney, els germans Gallagher, això, com deia, per separat. Perquè, evidentment,
no es
podia trobar tots dos, però bueno.
Anem per sèries, us sembla?
Sí.
Hi ha collita o no gaire?
Bueno, hi ha una que crec que ha agradat, sobretot al Toni.
Quina?
La primera.
La primera?
Sí.
A Netflix, la sèrie Madoff, el monstruo de Wall Street.
People think they know the story.
Bernie Madoff has been arrested.
They think it's a story about one man.
It's a story.
There is no way you can run a $50 billion Ponzi scheme. Have anybody else know about
it? T'ha agradat molt, aquesta.
Sí, però m'ha agradat, segurament per raons diferents a la que la resta del públic. És, hi ha una part, jo crec, molt didàctica, que és explicar exactament en què consistia l'estafa que feia aquest senyor.
Que no que, l'esquema, l'esquema Ponzi.
Sí. Que va fer desaparèixer 60.000 milions de dòlars. Que això no ho fan ni el mago.
Ara ho veus? Ara no ho veus.
D'aquí, ara ja no estic.
Sí.
60.000? On estan?
Un aplaudiment, sisplau.
Qui en tiene 60 millones de músicos?
Bravo, Bernie.
No, increïble. Però a mi el que més m'agrada és que l'últim capítol és una cosa gairebé shakespeariana, que es dedica a explicar les conseqüències del que ha fet aquest tio. No només en el públic en general, la gent que ha invertit els diners tota la vida en la seva empresa, sinó els seus fills, la seva dona. O sigui, per mi, l'últim capítol és una obra mestra del documental, de com es pot fer un documental que sigui absolutament quirúrgic en el que explica, però al mateix temps que tingui sentiment, que tingui sang. Hòsties, a mi l'últim em sembla espectacular. I crec que, a més, està molt ben explicat una cosa que és molt complexa.
Totalment. Jo vaig entendre, i perquè jo entengui, vull dir...
Sí, jo algun moment que em perdo, en aquests termes.
No, jo
hi ha algun moment que sí.
Jo crec que ho intenten explicar d'una forma bastant didàctica, o sigui, no és allò que et diguis, hòstia, no m'entén de res el que està passant.
I a més parla, explica perfectament com funciona el sistema financer.
Exacte.
Global, que està tot trencat. Perquè van haver-hi denúncies contra aquest tio, però hi havia un matemàtic obsessionat amb ell.
Sí, sí.
Matemàtic.
Un matemàtic que deia que era impossible que ell complís el que venia en els seus...
I ho va denunciar davant de tothom i ningú li feia ni punyetero cas.
No, llavors aquest tio va estar 5 anys perseguint-lo, diu que s'ha comprat una pistola i mirava si li posaven bombes al cotxe, perquè clar, el tio també tenia lligants amb la màfia. O sigui, em sembla molt interessant, no només des del punt de vista financer o antropològic, sinó com a retrat brutal de l'economia. No?
Exacte, i com es va tapar tot.
Bueno, i que a més va coincidir amb el moment dramàtic, el 2008, no?
2008,
sí. La caiguda, no? de Lehman Brothers.
Allà es tapa tot i llavors
allà peta, i l'ambient a la presó. Va morir a la presó, Bernat Mendes.
Sí, molts 82 anys.
Molts documentals t'expliquen fins a aquest punt i després se'n van, no? Ja està. Però aquest t'explica què va passar després.
Clar. Sí, a l'Aftermath. Sí,
no?
Sí.
Que és una hora gairebé dedicada a explicar què va passar després. Hòstia, sí, és increïble. Hi ha una sèrie, hi ha una periodista que diu que aquest tio era un assassí en sèrie de les finances.
Sí, un sociòpata.
No?
Sí.
Que és increïble.
I també que el fàcil... És a dir, que tu penses que, que aquesta estafa era supercomplexa, etc, i bàsicament era una estafa del més senzill del món. És a dir, tu li dones els teus diners a un senyor que tu creus que està invertint-los en una cosa i el que fas és se'ls està quedant. No hi ha res més. És un tio que et roba la pasta dient que la invertirà i no la inverteix. No, però acabat.
I així... El primer senyor que ha invertit sí que
li dona.
Sí, clar,
perquè
clar.
Un segon... O sigui,
bueno, és com el timador de Tinder,
sí,
no?
Sí, bueno, és una cosa piramidal, però és increïble. Però clar, una cosa piramidal amb 60.000 milions de...
I a part la cartera de clients que tenia. Directors de cinema, productors
de cinema...
Aquí va llapar Almodóvar. Polítics, gent amb molta...
Almodóvar, entre ells.
És que hi havia gent que havia invertit tota la seva fortuna. És a dir, estem parlant de gent que havia fotut allà 40 milions de dòlars, 50, i s'havia quedat sense res. O sigui,
quan no tens diners, aquestes coses no et passen.
Veus?
Ara parlem de la que a mi em sembla la gran sèrie.
Quina és? A tu t'agrada de Caleidoscopio?
Està sent irònic, eh? Spoiler.
No, no, ja sé que...
La
posem? Bueno, va, posem Caleidoscopio.
There's no such thing as an unbeatable fall.
A veure, Caleidoscopio és una sèrie que em va dir el Blai, mira, el que es ven... És a Netflix.
Sí.
El que es ven, com el seu nom indica, és la idea de que és una sèrie que pots començar per on vulguis. No? Sí. Diguem-ne que subverteix el que se suposa que és una sèrie, que és començar per la 1 i acabar a la 8, 9, 10 o 12. I que hi pots començar la 3, que jo penso...
No, cadascú li donen un ordre diferent.
Ah, cadascú li donen un ordre diferent.
Quan, sí. Exacte, tu quan entres a Netflix, a la sèrie et trobes un ordre que no pot... Segurament no serà el mateix que té la Noé, o que tindràs tu, o que tindrà el Toni.
Ah, t'ho barregen.
Sí, cadascú té el seu ordre. Això sí, l'últim per tothom sempre és el mateix, és el blanc.
Però pots començar pel blanc, si vols.
Bueno, si vols sí, però
ells...
Però no és el que recomanen.
A veure, jo m'he perdut aquí.
No és el que recomanen.
Però quan tu entres a Netflix...
Pots veure els capítols, l'ordre que vulguis.
Qui diu l'ordre? Quan comences?
Et proposa un. Ara, sí. Després...
Aleatòriament...
A quan entres a Netflix et surt una...
Tens un ordre
aleatori.
Però potser Blai té un i jo un altre.
Clar.
Vale? Com si un algoritme hagués decidit, mira, tu veuràs en aquest ordre. Cada però el que s'ha de veure l'últim és el...
A tothom li surt l'últim sempre el mateix.
Però com era el primer, que és el sempre tu recollons... Doncs aquest és el que s'ha de veure.
D'entrada, o sigui, com a idea, ja penso, no, o sigui, és impossible que surti bé.
Aquí el resultat...
És com clar, la pròpia... és no sé, posar el que el vam entrevistar i ens va encantar, el Maradona a les Rambles a jugar a primera divisió. Pues, no, vull dir, un senyor que feia tocs de pilota estava molt bé, però
no, jo,
fer una sèrie és una altra cosa, no?
Faré un resum. Allà. Ràpid. Són una gent... Sí. Que volen robar 7.000 milions de dòlars.
Mm-hmm.
O sigui, no robar un...
Sí.
No robar un condis.
Sí. Però saber que hi ha dins un condis.
Però que no podien ni robar un caliqueny o un estanc.
Uh-huh.
Perquè, no, de veritat, són
no tenen l'habilitat.
La pitjor banda de la història. Els veus i són... És que t'ho dic de veritat. Et donen ganes de robar-los tu ets. O sigui, de veritat que no he vist pitjor lladres en la meva... No, de veritat. És que són 7 o 8 tontos. Cadascú és pitjor que l'anterior. Són terribles, tio.
No li agraden.
No, i que dius, però què? Però si no volem... A veure, comences per baix, robes una miqueta, no? Esperes que la caixera giri, agafes 8 bitllets de 10 i corres.
Atenció a la classe magistral de robatori d'Antoni.
Està derivant una cosa.
No. A veure on acaba.
Un robatori, escolta un moment.
Ladrón de guante blanco.
Escolta'm, jo us proposo a aquesta gent que si fan segona temporada un robatori més humil. 100 euros, 150... Jo què sé, estafar alguna cosa a la pop.
Serà complicat que hi hagi segona temporada, però vaja.
Sí, però a veure, 7.000 milions d'entrada, i si ets més tonto, és que està tot perdut, tio. Jo ho dic per vosaltres. Vull dir, no sé.
El fet és que la sèrie la miris per on la miris, és una sèrie...
Literalment. Mediocre.
Tirant a dolentes.
És una sèrie mediocre, i el truquet aquest de mirar-la de forma ordenada o desordenada no li dona cap mena d'al·licient.
Però és que
és una sèrie d'atracaments clàssica, sense cap mena...
Això, la culpa és d'Ocean's Eleven, que va posar de moda l'atracament cool, no? Sí, fer-ho bé i tal.
I aquest...
I ser guapo i no anar ben vestit.
Surpat Vega, per cert.
Surpat Vega.
Sí, és una de les protagonistes que parla un accent argentí pràcticament perfecte. Pràcticament perfecte.
Aquesta gent no podria atracar el casino de Parellada.
Bueno, a veure.
No, amb carinyo, dic.
El casino és...
Vull dir que els tios, clar, aquesta gent volen... No, és que els sents parlar, no, quiero robar...
El quinto de Sabadell,
vale. No, que es troben amb un Starbucks i diuen, no, quiero robar 7.000 milions. Venga, te regalo, no, te compro un muffin.
El mateix cambrer,
te compro un muffin i un latte tol, saps? I calla ja. Hòsties putes, tio.
Va, les 12 i 9 minuts. Llavors, recomanació per anar a veure el cine, After Sun
i Living.
I Living. Vale, perfecte.
I la resta
és el que va explicar.
Bueno, home, l'operació Fortune tampoc està malament. Sí,
però si t'agraden,
si
t'agraden, les pel·lis així... Les quatre estrenes són bastant de
ser. Ah, però si heu començat dient que no us agradava res.
No, que estaven
exagerant. Són Toni d'obres mestres perquè ha arribat al final.
Ah, vale.
I ens hem deixat la pel·li del debut, el Juego del Calamar, l'actor, el protagonista que ha debutat com a director, amb un thriller...
Però... Bueno, el Blai Morell... Pepi Escribano, Oscar Brock, Toni García, adéu-siau, eh? Vinga, adéu. Insuportable. Anem a les notícies perquè, de veritat, això només pot anar pitjor. 12 i 10. Els hi deixes un dit i se t'emporten el braç. Marina Arbós, bon dia.
Bon dia.
Anem a actualitzar la informació d'aquest dissabte marcada per la mort de Toni Batllori, el cèlebre dibuixant de la tira còmica diari de La Vanguardia, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, que s'assuma al dol del món del periodisme.
Des que s'ha sabut la notícia, les xarxes s'han omplert de mostres de condol de periodistes, polítics i també de lectors. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha fet una piulada per mostrar el condol a la família i ha destacat la feina de Batllori, que diu ha retratat de forma lúcida i crítica l'actualitat del país. Batllori publicava la seva tira còmica a la secció de política del diari des de l'any 1994. Des de feia un temps, Batllori patia una malaltia greu, però mai havia deixat de treballar. Ha mort aquesta nit a casa seva, a Taià, i ahir a la nit va entregar el seu últim dibuix. Tenia 72 anys i va començar a La Vanguardia fa més de 30. Primer ho va fer a la secció d'esports, però ràpidament va començar a fer l'emblemàtica tira còmica Ninots. En una entrevista a la Primera Pedra de RAC1 al maig del 2018, va dir que li agradava comptar amb el suport dels redactors de política, a qui sempre els estava agraït.
Si tu estàs al camp, diguéssim, i en el teu estudi i amb les teves coses, arriba un moment que te'n vas en el teu món total, no? Llavors, si has de fer política, doncs jo crec que estar ben informat, estar rodejat de gent que et fan compartir coses, bueno, que et venen ganes de compartir coses, i a més molt més ben informat.
Batllori també va explicar que amb el dibuix li era més fàcil explicar-se. També ha parlat sobre ell Jordi Juan, director de La Vanguardia, que ha dit al Via Lliure de RAC1 que més d'un dibuixant de tires còmiques, Batllori també era un artista. Per això el considera una figura insubstituïble al diari.
També insubstituïble, no hi ha ningú com ell. Sí, en aquests moments ja et dic, ja t'avanço que com a director del diari veig impossible trobar una persona que pugui fer la seva feina. Jo crec que el millor homenatge que li podem fer és aquest, que no hi ha ningú com ell.
Més reaccions al seu amic i periodista Magí Camps. En destaca també al Via Lliure de RAC1 la seva etapa com a artista polifacètic. De fet, explica que més enllà del dibuix havia ficat el nas en altres arts.
D'aquesta ratlleta que dibuixava cada dia a aquest bloc de granit de 4 metres, imagina't el ventall de coses que hi ha entre una cosa i l'altra, no? Les coses que pot arribar a fer una persona com ell amb aquesta imaginació desbordant i amb aquestes ganes i aquesta il·lusió, i amb aquesta il·lusió constant.
Al llarg de la seva vida, Batllori també havia publicat diversos llibres, un d'ells, Breu història del procés, que va publicar l'any 2015. I en plana internacional, la Casa Blanca estén la mà a Kevin McCarthy després d'haver estat escollit finalment president de la Cambra de Representants. En un comunicat, el president dels Estats Units, Joe Biden, el felicita per l'elecció i l'emplaça a dirigir el Congrés de manera responsable. Diu que és necessari que republicans i demòcrates treballin plegats i que només així podran aconseguir canvis profunds pel país. Tot això després és que McCarthy, per aconseguir la majoria, hagi hagut de fer diverses concessions a les demandes de l'ala més radical del partit, que l'havia bloquejat fins a 14 vegades. Després de 15 votacions, com deia McCarthy, s'ha imposat per 216 vots a favor enfront dels 212 del candidat demòcrata. Ho ha aconseguit després de dies d'incertesa i negociacions amb la cambra aturada. Durant les votacions també s'han viscut moments de tensió entre les dues bancades. Tot plegat en una situació inèdita a la història dels Estats Units, perquè feia més de 160 anys que no es produïa una situació similar, i amb el rau del segon aniversari de l'assalt del Capitoli. I un últim apunt, Trànsit treballa en un nou contracte amb l'empresa de grues. Aquest ha de permetre assumir la retirada de vehicles de l'AP7. La finalització del contracte d'Abertis en aquesta via va alliberar l'autopista de peatges. L'empresa, però, també va deixar de tenir responsabilitat a l'hora de retirar els vehicles accidentats o avariats. En aquest sentit, el sindicat majoritari dels Mossos va alertar d'un augment d'automòbils aturats a la via o al voral. Tot plegat ho ha obligat el Servei Català de Trànsit a buscar solucions. I ara els esports, amb Joan Fonollà.
Sergi Darder es dubta per l'Espanyol Girona d'aquesta nit a les 9, que tampoc podran jugar Vini Sousa sancionat ni Kei Dibare lesionat. Els blanquiblaus saltaran a la gespa de l'RCD Stadium en posicions provisionals de descens després de les victòries ahir del Cádiz, 0-1 a Mestalla sobre el València, i el Celta també 0-1 al Camp de l'Elx. El Girona té la baixa per sanció d'Oriol Romeu. També juguen avui a primera divisió Villarreal Real Madrid a 1/4 de 5 i Mallorca Valladolid a 2/4 de 7. Espanyol i Barça a estaran pendents a la una del migdia el sorteig de vuitens de final de la Copa del Rei, en el que també hi haurà el Ceuta de Primera Federació, l'Alavés, l'Sporting i el Llevant de Segona, i el València, Villarreal, Real Madrid, Sevilla, Real Societat, Mallorca, Atlètic de Madrid, Atlètic de Bilbao, Betis i Osasuna. L'equip blaugrana s'entrena a aquesta hora a la ciutat esportiva Joan Gamper de cara al partit de demà al Metropolitano contra l'Atlètic de Madrid. I en tenis, Carlos Alcaraz no podrà disputar l'Open d'Austràlia per una lesió muscular a la cama dreta. D'altra banda, Novak Djokovic i Daniil Medvedev estan disputant ara mateix la final del torneig ATP 250 d'Adelaida. Ara mateix en joc el segon set d'aquest partit. El primer l'ha guanyat el tenista serbi per 6 jocs a 3.
I el temps, el sol continuarà dominant el conjunt del país, però a ponent, a la Conca de Tremp i a l'interior de les Terres de l'Ebre, la boira tornarà a ser persistent i mantindrà el fred intens i la humitat tot el dia en aquestes zones. En canvi, a la costa i a la muntanya s'hi estarà més bé, amb màximes que estaran entre els 10 i els 15 graus. Avançada la tarda augmentaran els núvols i a la nit es taparà i començarà a nevar al Pirineu de Lleida a partir de 1.600 metres d'alçada.
RAC 1. El Pèndol. Reparació de rellotges de totes les marques. Rolex, Patek Philippe, Cartier, Omega, Tag Heuer i en 24 hores. El Pèndol. Des de 1983. Ara a Balmes 228.
A la C16 fes dia i estalvia. Si vius al Bages, al Berguedà o al Vallès Occidental, des del 2 de gener la Ronda de Manresa és gratuïta per als vehicles que es registrin al web. A més, en alguns trams hi haurà descomptes d'entre el 60 i el 80%. Informa-te'n a territori.gencat.cat/registre C16 per una mobilitat més fàcil i segura. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
El 2023, connecta't a la música al Palau de la Música Catalana.
Dimecres, 11 de gener, la pianista Mitsuko Uchida i Mahler Chamber Orchestra interpreten els concerts 5 i 25 de Mozart.
Regala Palau, regala't experiències irrepetibles.
Entrades a palaumusica.cat.
Passi el que passi, no us perdeu cap detall de RAC1 amb RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
Comparteix.
Notícies, esports, entreteniment.
Escolta.
Tot l'univers RAC1 al detall.
RAC1.cat.
A RAC1, Via Lliure. Només dissabtes i diumenges amb Xavi Bundó. Territori cap de setmana.
Dos minuts per passat. Han passat ja dos minuts d'un quart d'una del migdia. De seguida parlarem de relacions amb els sogres. Les primeres trobades. Si ens voleu fer arribar les vostres, ens podeu enviar missatges a través de Twitter, de l'Instagram, notes de veu al 606-25-64-39, si teniu històries, i d'aquí res, d'aquí a 20 minutets, quan arrenquem l'espai, ens podeu trucar també al 902-47-700 per explicar-nos històries amb els vostres sogres, ara que hem tingut aquests àpats nadalencs, alguns potser ha estat la primera vegada, però d'altres se n'en recordaran de les primeres trobades que van tenir. Què tal, Geni Roca? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Estic espantat avui, com sempre. Quan arribes tu, és com una pel·lícula de terror.
Estem espantats tots dos.
Tots dos, eh?
Sí.
Vale, hi ha motius. Normalment al Genís li demanem de tant en tant que ens faci no vaticinis, però sí una mica d'anticipació, una mica de què van els pròxims mesos en el món de la transformació digital. I mirarem a veure si tenim temps de fer-ho. Però és que hi ha una cosa que està marcant i n'hem parlat molt parcialment a la tertúlia, perquè té implicacions... Hem parlat d'un dels nivells d'implicació, després de conèixer la notícia d'ahir, que l'estat de Nova York han decidit
prohibir
un... Què és un programa, això? Aplicatiu?
Ara parlem-ho, us expliquem una miqueta el que és.
L'han decidit prohibir a les escoles per, un, riscos a l'aprenentatge, dos, perquè els propis mestres podien ser incapaços de saber si els treballs que enviaven els alumnes estaven escrits pels alumnes o per màquines.
Expliquem què és això. Expliquem.
Això té a veure, abans que ens arrenquem, això té a veure amb el món de la intel·ligència artificial.
Correcte.
I amb tota una tendència dels últims mesos, que almenys jo he anat veient a les xarxes socials, d'aplicació del món de la intel·ligència artificial en la creació purament dita.
Sí.
O sigui, la creació artística, musical, il·lustració, fotografia, disseny, i en aquest cas concret,
text.
Del text.
Intel·ligència artificial és un concepte molt ampli. Mm. I el que ve a dir és que la màquina és capaç de reaccionar, d'aprendre, de construir, etc. Llavors, amb tot aquest món de la intel·ligència artificial, que és molt ampli, hi ha una subsecció, un capítol, no? I hi ha una empresa en concret que es diu OpenAI, OpenAI, mm-hmm. no?
Que és intel·ligència artificial oberta.
Intel·ligència artificial oberta, correcte, que el que estan fent són una cosa que en diuen ells GPT, Generative Pre-trained Transformer, que vol dir models d'aprenentatge autoregressius. Aquest llenguatge és molt raro. Explicat d'una altra manera. És un programa informàtic al qual tu li dones, l'alimentes amb multitud de textos. Per exemple, li podries dir, llegeix-te tota la Viquipèdia. Val?
I t'ho fan
s'hi posa, no? Llegeix-te no sé què. No només això, sinó que a més hi ha paràmetres i coses complexes. Per exemple, aquest que parlarem avui, que es diu ChatGPT-3, perquè van per la tercera versió, treballa amb 175.000 milions de paràmetres. Què és un paràmetre? No ho sé, però 175.000 milions són molts. Yeah. Llavors, amb aquest aprenentatge, llegeix-te tot això, més aquests paràmetres, que tingues en compte això, tingues en compte allò, el tanto amb això, el tanto amb allò, però 175.000 milions de paràmetres, dona per resultat un programa que és capaç de contestar-te preguntes o de... Llavors, l'han programat en format de xat. Saps com el WhatsApp? Quan sí. tu li dius a algú per xat, què farem avui per dinar?
I l'altre diu,
podríem no? fer vedella o podríem
quedem
fer...
Quedem avui, Genís?
Sí,
em va bé.
Jo contesto, val?
Llavors, pam.
Pues, això és, us heu d'imaginar la mateixa pantalla d'ordinador, sí. que hi ha la caixa blanca on tu escrius, i tu escrius, hola, Xavi, i esperes la resposta de l'altre.
Sí, sí, escribiendo.
En el WhatsApp te surt escribiendo. Aquí vas veient com van apareixent les paraules. És com si veiessis com van teclejant, tacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatac hola, i ell te contestarà, hola, avui estic deprimit, i ell te contestarà, vaja, sí que em sap greu. O pots fer això, una conversa, perquè tens ganes de xerrar amb algú.
Això ho estàs dient en català perquè es pot fer en català?
Tu l'escriu-li amb l'idioma que et doni la gana.
Ah, sí?
En català, en castellà, en francès, en anglès, en suahili, en basc... li és igual. Per exemple, jo tinc costum de fer-lo servir en català i a vegades se li escapa alguna cosa...
En castellà.
Que no està del tot bé.
I aquí no se li escapa, no?
Però és que està aprenent. És que aquest és un software... Primera, que és un software públic. Què vol dir que sigui un software públic? D'ús genèric. Li pots preguntar sobre actualitat, sobre cuina o sobre consells de floristeria. La veritable potència d'això és que comencen a tenir usos específics. Per exemple, ahir estava llegint un molt interessant. Us heu d'imaginar el mateix especialitzat en usos mèdics. Que llavors aquestes tones d'informació que ha llegit són mèdiques i la cura en la precisió del llenguatge s'ha focalitzat en la medicina. I ho estava llegint ahir i deien la resposta, la d'un metge de veritat, encara és millor,
no la dona,
ho estem acabant de polir. Saps? Però dona'ls-hi 2 mesos, dona'ls-hi 6 mesos.
Perquè quant temps fa que existeix això?
Això, ells porten anys treballant-hi, però que la gent ho conegui fa 5 o 6 mesos. Llavors, igual que hi ha aquesta màquina, que ara, si vols, juguem una miqueta, eh? Vull dir,
podem fer-li preguntes?
Clar, tu li fas una pregunta, jo li faig una...
Perquè he vist que se li encarreguen articles, se li encarreguen textos, perquè això veníem... Perdona, la reflexió aquesta de lo de les escoles era... algú va dir... Clar, si jo ara un alumne li demano...
Fes-me un resum de la Revolució Francesa.
Exacte, fes-me un resum de la Revolució... Ho fem, ara?
Vaig a
teclejar... Espera, que m'acosto, eh? Ho pots fer-ho, ara?
Sí, estic aquí. He vingut amb el meu ordinador,
sí.
I ara el Xavi veurà. I ara escric amb una pantalla... Fes-me un resum de la Revolució Francesa... Ho estic escrivint en català, eh?
Sí, que ho estàs escrivint en català.
Fes-me un resum de la Revolució Francesa, que li poso?
Ni sisplau ni res, no?
En 100 paraules?
En 100 paraules, va.
En 50?
En 50 podria?
Bueno, sí, segur.
En 50, va.
En 60 paraules.
Ni
per ti ni per mi.
Va. I què diu?
I ara s'ha escrit.
La Revolució Francesa va ser un període de canvis polítics i socials que va tenir lloc a França a finals del segle XVIII. Va començar el 1789 amb la convocatòria dels Estats Generals pel rei Lluís XIV. No puc ni llegir-lo de ràpid que va. Lluís XVI i va acabar el 1799 amb el golpe militar, diu golpe, del general Napoleó Bonaparte. Va suposar la fi de la monarquia absoluta i la instauració de la República Francesa. La revolució va portar la guillotina del rei i altres membres de la família reial, així com un gran canvi en les estructures socials i polítiques de França.
Xim-pum. Poder, no sé, no ho he comptat, poder no són 60, però m'és igual. Llavors, per exemple, l'altre dia li vaig preguntar és una bona època ara per trasplantar orquídies d'un test a un altre? I em va contestar. Llavors, primeres conseqüències.
És que aquest text, perdona, només que li traiessis el cop de militar, no sé quantos, és que s'assembla bastant a un text d'un llibre de... Sí, sí. Saps, de no sé quin curs de l'escola, que t'ho podrien haver escrit bastant així.
Sí.
Per tant, seria una resposta vàlida en un examen o un treball.
Et poso dos o tres exemples de què passarà. Primera, Google s'ha ginyat, té molta por.
Perquè això no controla Google.
No, perquè això és millor que un cercador.
Oh, i tant.
Perquè quan jo faig una pregunta en un cercador, me contesta 12 milions de resultats. Jo no vull 12 milions de resultats. Jo vull un resum per entendre-ho. Sí, jo pregunto a Google en què va consistir la Revolució Francesa i me contesta 12 milions de resultats. Jo li pregunto aquí en què va consistir la Revolució Francesa...
En 60 paraules.
I m'ho explica. Llavors és molt millor. Llavors comença a haver-hi unes opcions... que ara explicaré, posaré exemples concrets si voleu, però comença a haver-hi cercadors que quan tu fas una cerca et dona els dos resultats, la corrua de resultats i una resposta tipus ChatGPT.
I ara puc fer una pregunta qualsevol, però pot ser que s'equivoqui, no, això?
S'equivoca molt.
Ah, val.
Però també s'equivoca a internet quan fas una cerca.
O sigui, però li podria fer una pregunta així tipus no sé, quants actors negres han guanyat un Òscar, per exemple?
Anem a fer-ho.
Provem.
Sí, pensa que aquesta és una difícil, solució de software obert i que ells s'han protegit perquè això frega l'escàndol.
Ah, clar, perquè,
per exemple, la programació aquesta que han fet ara és molt amable. Si tu li dius, per exemple, ara li preguntes quina opinió tens de l'Ada Colau, et contestarà, jo no tinc opinió...
Pregunta-li, vull saber-ho, sí, sí. Pregunta-li. Mira, allò dels actors ja no vull.
Ja sé...
Quina opinió tens de l'Ada Colau?
Li acabo de preguntar, però la resposta ja et dic ara la que serà.
Com que sóc un model d'ordinador, no tinc opinions personals sobre persones o esdeveniments polítics. El meu objectiu és proporcionar informació parcial, precisa i neutral des del punt de vista per ajudar les persones a comprendre millor el món que ens envolta. Si teniu preguntes sobre l'Ada Colau o qualsevol altre tema, estaré encantat d'ajudar-vos a trobar respostes.
Això està decidit. Això no és que la màquina hagi decidit que aquesta és la millor resposta. Això és una decisió de no et fotis amb el lius. Com tampoc s'ha pres d'actualitat. Si li preguntes per coses que van passar ahir o fa una setmana, et diu no, això que he llegit i estudiat arriba fins fa un any.
Però una opinió tertulianil, per exemple, si ara li preguntéssim...
Per exemple...
No ho sé...
Què opines de l'ús dels patinets elèctrics a la ciutat de Barcelona? Cal...
prou, una pregunta i una segona pregunta.
Cal més regulació?
Regulació?
La gent entendrà com...
Tres preguntes?
Els ha de fer servir... És una conversa. Com els ha de fer servir...
I què et diu, a veure?
Diu.
L'ús dels patinets elèctrics ha crescut molt ràpidament en moltes ciutats arreu del món en els últims anys. En alguns casos això ha comportat problemes de seguretat i de congestió del tràfic, ja que moltes persones no estan familiaritzades amb les lleis i normes que s'han de seguir quan es fan servir aquest tipus de vehicle. Per tant, és possible que sigui necessària una regulació addicional per garantir la seguretat dels usuaris de patinets elèctrics i altres persones a la via pública.
Un tertulià.
I que no para de dir, i tot el sentit, estic al·lucinant.
Llavors, la idea és... Hi ha algun tertulià que t'estigui ratllant una miqueta últimament?
Que tu vols dir, substituir-lo?
Que consideres que no porta valor o tal. Ho dic perquè t'ho pots estalviar. A més, aquest és gratis.
Sí, però no té veu, això, encara.
Bueno,
ja
no ho provoquis. Ja no ho provoquis a la bèstia. Però pots tenir una persona...
Portem tres paràgrafs amb això, i diu... En resum, és possible que sigui necessària una regulació addicional per garantir la seguretat dels usuaris de patinets elèctrics a la ciutat de Barcelona, però també és important que la gent sàpiga com fer servir correctament aquests vehicles i que s'adhereixin a les lleis i normes existents. Això ho podria haver dit,
qualsevol,
sense haver dit res, qualsevol tertulià.
Abans em preguntaves quants actors negres...
Quants actors negres han guanyat un Òscar?
Un Òscar, no cal que li digui un Òscar.
No ho sabrà, això. des de la creació dels Premis de l'Acadèmia d'Arts i Ciències de Hollywood, coneguts com a Oscars, és que t'estan fotent amb tu. Sí. L'any 1929 hi ha hagut diversos actors negres que han guanyat aquest reconeixement per les seves interpretacions a la pantalla. Alguns dels actors negres més destacats inclouen Hattie McDaniel, la primera actriu negra a guanyar un Oscar per la seva interpretació a Gone with the Wind. Sidney Poitier, el primer actor negre en guanyar un Oscar al millor actor per la seva interpretació a la Lilies of the Field. Denzel Washington, que ha guanyat dos Oscars. Però escolta'm, estic posant-me molt nerviós.
Vale.
Jo em pensava que això no ho respondria.
Home, per què no? És una, això ho té fàcil.
Això és de Wikipedia, no? Digue'm.
Per exemple, ell se protegeix, com que no té les dades de l'últim any...
Aquesta és només una llista parcial, diu.
Clar, no t'ha donat la xifra, perquè no saps si ahir va guanyar un o un. Llavors no vol que ho pillis. Però això és una decisió dels propietaris d'aquesta eina, que els propietaris d'aquesta eina han dit, com que no vull entrar en temes d'actualitat, l'últim any no forma part del repertori, i quan fas preguntes d'aquestes, no... Però, per exemple, no sé, abans parlàveu, fèieu obituari, no? S'ha mort un gran de les tires còmiques. S'haurà d'escriure una nota sobre ell i la seva trajectòria. Però t'ho diré diferent. Aquesta setmana que estem ara, que és la primera setmana del mes de gener de l'any 2023, tu, com a persona normal i corrent, has estat llegint diaris, consultant coses per internet. Jo no sé el que has fet tu aquesta setmana, Xavi, però tu has llegit textos generats per una màquina i no per una persona.
Sense saber-ho.
Sense saber-ho. Això ja ha passat. Va haver-hi un festival de fotografia a Colorado aquest estiu, i el tercer premi el va guanyar una foto que resulta que no havia fet ningú, que la van generar així. Llavors el tio, quan va guanyar, va dir que no l'he fet jo, que l'he fet una màquina. I llavors li van treure el premi. Però així, això ja està passant, i tu no te'n dones compte. Què crec que passarà? Quina tendència imagino jo per aquest any 2023?
Abans que m'expliquis la tendència... A mi el
estàs,
més...
Estàs col·lapsant.
No, perquè és molt... És molt complicat, o sigui... Mira, hi ha noients que estan aplaudint per això de Google s'ha ginyat. No, però és veritat. O sigui, ara mateix, veient això, si ara, per exemple, tingués, posa'm per cas, 15 anys, sense haver conegut massa Google, bueno, sí, i volgués no fer un treball, qualsevol cosa... com que sembla que cada cop necessitem més que algú ens guiï i ens simplifiqui les coses, utilitzaria molt més això que Google, segur!
Jo tinc això obert en el meu ordinador, veus, jo tinc moltes pestanyes, i aquesta la tinc oberta sempre, i segons què, jo ho tiro...
Ho busques aquí?
Ho busco aquí o ho resolc per aquí.
Val, perquè imagina't que ara
igual,
jo et dic...
Igual t'ho estic buscant, igual és que algú m'ha dit, escolta, em podries fer una nota breu sobre no sé què?
Pots buscar-me ara, per exemple, si jo digués, perquè no sé si això ho farà, una cosa que jo faria a Google... Em pots dir un lloc on menjar sushi a prop de RAC1?
On puc menjar sushi...
Aquest és fàcil, perquè n'hi ha una sota la ràdio.
A Barcelona, prop de plaça Francesc Macià.
I et diu, si esteu buscant llocs per menjar sushi a prop de la plaça Francesc Macià, us recomano alguns llocs que potser us interessin. Coixunca, aquest restaurant... Home, Coixunca no està tan a prop de Francesc Macià, no, però bueno. Sí. A Gran Via de... A poca distància de Francesc Macià.
Esclar, si el tio escriu des de Califòrnia, tot deixem la prop, no?
Sushi Iki. No sé, a pocs minuts a peu de la plaça Francesc Macià. Sushi Fresh. Home, aquest està aquí al costat. I anirà fent llista.
I va fent llista, sí.
Hosti, genís.
Això...
Hi ha gent que vol hackejar-ho, eh?
Serveix per fer cerques, però això...
Textos, cerques...
Això és gratis, generalista i d'accés públic. Ara imagina tu, restringit, especialitzat i específic.
Però un moment, ara jo m'imagino. Estem en el segle i en els anys de les fake news.
Mm-hmm.
Val? Mm-hmm. Igual que m'han fet nosaltres això ara, i algú li podria preguntar què ha passat amb la Cambra de Representants aquesta matinada als Estats Units, no?
Sí.
O, bueno, aquesta matinada, no, això és massa recent. Però, explica'm què està passant a Ucraïna.
Sí, perquè tu ets periodista...
O que la guerra a Ucraïna.
Tu ets periodista i t'interessa l'actualitat i t'hi fas aquest tipus de preguntes.
Però a molta gent li passaria. Sí. Diria, sento que les notícies parlen d'Ucraïna, no sé què va, resumeix-me el conflicte de Rússia a Ucraïna, de Rússia i Ucraïna, en 100 paraules, no? I
t'ho faria.
I sí, t'ho faria, però amb quina garantia? Tornem-hi.
No, la mateixa que un diari. Tothom té ideologia.
I aquest quina ideologia té?
Ah, aquest és el tema. I quina ideologia té l'avantguàrdia? Pues alguna, no?
Clar, clar.
Segur que nosaltres fem unes notícies en què Putin queda més aviat malament i Zelensky queda més aviat bé. Però si fossis un rus, poder la teva orientació seria una altra.
Diu un oient, el Marc, diu, Genís, li pots preguntar si ella, la intel·ligència artificial, sap si un text, per exemple, ha sigut fet per una persona o per una intel·ligència artificial?
Molt interessant. Això,
volem hackejar el sistema.
Aquí s'hi comença a invertir molt, ara, en com esbrinar-ho. Jo crec que això acabarà sent molt difícil.
Clar, que una intel·ligència artificial detecti que un text o una creació és d'una altra intel·ligència artificial.
Hi ha software que es dedica a detectar quan una resposta ha estat donada per una intel·ligència artificial. Però, per exemple, aquesta de ChatGPT és molt tonta i molt previsible. És molt correcta políticament, escriu d'una manera que tu podries detectar. Però és que aquesta, insisteixo, aquesta és la solució gratuïta que s'està oferint per tothom. Però n'hi ha moltes, en poden haver-hi d'específiques. Què crec que apareixerà més aviat que tard? Que se comença a discutir molt ja. Que és, crec que farà falta una normativa que obligui a indicar quan una cosa ha estat generada per un software.
Vas bé.
Una llei.
Perquè ara
pensa una altra cosa. Pensa una altra cosa. Això és texta. Imagina't el mateix en veu, que ja existeix. Llavors, tu ara quan truques a un servei d'aquests d'atenció, truques i et diuen, si vostè vol parlar amb reclamacions, premi l'1. Si vostè vol parlar amb reserves, premi el 2. Si vostè vol parlar amb no sé què, premi el 3. Això canviarà per una veu que et dirà, hola, bon dia, en què et puc ajudar? I tu diràs, volia posar una queixa perquè estic fart de que no sé què, no sé quantos. Escoltarà això i et dirà, d'acord, miri, em pot indicar, sisplau, el seu número de... És el mateix que estic fent aquí en teclat, però serà en veu. I el que farà falta serà que el que crec que la llei haurà d'obligar és una prèvia que digui, vostè està sent atès per un sistema automàtic, perquè si no li dic, no s'entera, perquè tinc una veu que modula i entona i et podria estar despistant. Pringat. Llavors, això faran la versió amable, que serà, vostè està atès per un sistema automàtic, en què el puc ajudar? Però hem de regular perquè facin aquesta prèvia, perquè tu pots estar allà, és que igual t'enamores, saps? Ai, quina veu, que amable, i resulta que t'està atenent una màquina.
Hi ha oients que ens demanen si el... Mira, farem una prova més.
Vinga.
Ara farem literatura. Això, sap fer literatura?
Mira, jo havia escrit aquí, explica'm la teoria de la relativitat en vers, en un sonet.
Sí, home.
Vaja'm.
En un sonet. A veure. La relativitat és una teoria física que ens diu que tot depèn del punt de vista i que temps i espai són subjectius. La massa i l'energia són intercanviables i depenen de la velocitat a la qual ens movem i de la força gravitatòria que hi hagi.
Aviam, no està rimant.
No està rimant, eh?
Però és que li estic demanant en català que... És que estem en català, eh? Però això que estem veient ara és una estructura de 3-3-3... Sí. Cutre, però no, ho ha intentat.
Un conte, per exemple, li podríem demanar de tipus Monterroso de 30 paraules?
Vinga.
Explica'm un conte de 30 paraules que parli...
Fes-me un conte amb només 30 paraules...
Que parli del mar i de la lluna.
Que parli del mar i de la lluna. Penseu que tot això en anglès encara seria millor, eh?
La lluna i el mar es van enamorar, home, i van fer un pacte per estar junts sempre. Cada nit la lluna s'aixecava i es reflectia l'aigua mentre el mar l'abraçava, i així van viure feliços per sempre.
Pim-pum.
A veure, o sigui, és un conte molt dolent.
Sí.
Però ha executat un conte ara mateix.
Sí.
Que té sentit.
Amb una solució gratuïta, generalista, que igual que li preguntes això, li pots preguntar quan hi haurà un eclipsi de lluna, a la meva latitud. Sí, més genèric no pot ser. I ja existeix, funciona, està a la base de tothom, ho tenim aquí. Veig que t'ha agradat.
No, estic absolutament... Hi ha gent que ens està demanant que acudits. Sap explicar acudits? Diu que no se li donen gaire bé, em sembla.
Explica'm un acudit.
Diu, un ou i una patata es troben al carrer. L'ou diu, mira, som amics des de tant de temps que ja no sé si sóc ou o patata. La patata li respon, no t'amoïnis, jo tampoc sé si sóc patata o tonyina.
És molt dolent.
Però s'estan fotent de nosaltres.
Sí, bueno. També, els que teniu un assistent de veu, també li dieu... OK Google, hola Siri, aquestes coses, i els dieu, explica'm un acudit, i també te l'explica. Vull dir que aquestes coses es van normalitzant amb àudio, amb veu, També hi ha aquesta mateixa empresa ha fet una altra cosa que es diu Dalí, amb referència al nostre Salvador Dalí, perquè s'escriu Dal, D-A-L-L-E,
sí.
Que tu li dius, fes-me una imatge, així, igual que aquest que estem veient ara genera textos, el sí. Dalí genera imatges. Llavors tu li pots dir, per exemple, fes-me la imatge d'un astronauta muntat a cavall cavalcant per el Far West. I fa...
Bueno, és que aquí m'has ensenyat, has buscat foto d'un mussol a Mulleres fent de locutor de ràdio i sí. M'ha retornat una foto. Això ho podem penjar, Cristina? Això ho tenim? Aquestes imatges o no? Diu, el Genís va buscar en aquest dalt i foto d'un mussol a Mulleres fent de locutor de ràdio i efectivament és una foto.
És una
Després diu, li he demanat un dibuix estil Van Gogh d'un mussol a Mulleres fent de locutor de ràdio i és un dibuix bastant
cutre
però van goguià, diguem-ne. Sí. O sigui, amb estils també funciona, això.
Sí, jo també li podria dir ara... aquí. Insisteixo que això està pensat en anglès, però té la gentilesa de que jo m'hi relaciono en català i em contesta. Però jo li podria dir ara que aquest conte que li he demanat el vull d'aquest estil o d'aquell estil, o, per exemple, no sé, el Premi Nobel portuguès, com es diu? El
Saramago.
El Saramago escrivia sense puntuació. Mm-hmm. No feia mai ni punts ni comes. Llavors jo també li podria dir fes-me un relat a l'estil Saramago i espero que me'l faria sense punts ni comes. Però en tot cas, això està en el capítol de les tendències. Llavors, heu d'imaginar que apareixeran assistents o solucions d'aquest tipus per temes jurídics, per temes mèdics. Vull dir que un despatx d'advocats tindrà una solució així per generar documentació jurídica, des d'un contracte fins a un... Imagina que això, en lloc d'haver llegit la Viquipèdia, hagués llegit tot el Codi Penal o tot el dret mercantil, etc. I en base a aquestes coses t'elabora un tipus de resultat.
Li acabo d'escriure. Fes-me un conte de 50 paraules estil Edgar Allan Poe sobre una nena i un globus. Vale? I escriu. A veure, està pensant molt ara, eh? Igual li he posat massa difícil.
Igual ara l'has fotut, eh?
L'he fotut?
No, home, no. No, no,
no, no s'ha quedat parat?
No tinc ni idea.
Hòstia, sí, està escrivint. La petita Mary era l'única criatura que jugava al parc aquell dia gris. Portava un globus vermell, el seu preferit, i es divertia a fer-lo volar. De sobte, el globus es va escapar i va desaparèixer entre les nuvolades. Mary es va posar a plorar i va anar a buscar ajuda als veïns, però cap d'ells no havia vist el globus. I la nena es va quedar sola. De nit, Mary va sentir un sospir i es va girar cap a la finestra. Allà hi havia el globus esperant-la. I Mary va somriure i es va endinsar en el somni. Hauria de fer una mica més de por, però estructuralment té tot el sentit.
Insisteixo, estàs davant de les versions més... cutres i genèriques d'aquestes possibilitats. Mira, abans me preguntaves quan fa que dura això, una dada. Microsoft, amb aquesta empresa que ha fet això del ChatGPT, el 2019 hi va invertir 1.000 milions de dòlars. El 2019, estem al 23. Dic que algú fa 3 anys o 4 li va fotre 1.000 milions de dòlars. Ara Microsoft, com que té aquests drets amb aquesta empresa, sabeu que el buscador de Microsoft és un que es diu Bing. Sí. Microsoft està ara veient com integra ChatGPT en el seu cercador Bing. I per això abans us deia que Google té por, perquè en el cercador de Microsoft probablement tu buscaràs la Revolució Francesa i et sortiran 50.000 resultats i a la dreta un text generat per aquesta intel·ligència Clar. Artificial Clar. Amb una explicació. Jo crec que això és una millora en les cerques, perquè 100 enllaços a vegades és, no sé, pues, vinga, va, clico el primer, clico el segon, clico el tercer. Si a més d'aquests enllaços, per si jo vull aprofundir a la dreta o on vulguin posar-ho, tingués un text generat amb una explicació breu, etc. Jo crec que això és una millora.
Molta gent ens està preguntant sí. Què és això, què és, perquè ho hem perdut. Es diu ChatGPT
3.0. Us dic la URL de la que heu d'anar. Chat amb CH, chat.openai, que és l'empresa que ho fa, .com.
I directament pots entrar, t'has de subscriure, què has de fer?
T'has de registrar login password, però és gratis i no té cap problema. La mateixa empresa té el DALL-E, que és per fer imatges i fotos en lloc de textos. Mira, hi ha un cercador que es diu Perplexity, acabat amb Y, perplexity.ai, que si fas cerques amb aquest, amb aquest, amb aquest cercador, en lloc que es diu you.com, si feu cerques amb aquests cercadors, és una combinació entre els resultats de Google, estil Google, i això que estem parlant ara. Vull dir que si tu vas a perplexity.ai i fas una cerca, la que tu vulguis, et dona ja aquest doble resultat. El text d'un chat d'aquest tipus i el llistat de resultats tipus Google.
Una cosa més. Tota aquesta tendència, perquè veiem que és text, el chat GPT és el que estem provant ara aquí, in situ. El Genís ha fet la prova amb les fotografies, que ja us les hem penjat a través de Twitter, que si voleu veure-ho, allà ho trobareu. S'aplica al món de la fotografia, de la pintura, del disseny, segur. No sé si encara existeix, si existeix o encara no, però existirà, vull dir, algun lloc que facin disseny. Aplica el món de la creació artística, que semblava el territori vetat completament a la intel·ligència artificial, perquè, noi, com ha de crear? Una màquina et respon coses o fa càlculs, però crear de zero és impossible, perquè una màquina no té sensibilitat artística, no té... A on ens porta això? És a dir, jo sempre penso, això farà perdre feina a gent, saps?
Això ens porta a un lloc molt interessant, que és que fins ara sempre havíem pensat que les màquines destruïen llocs de treball. Quan et diuen que la tecnologia pren llocs de treball, sí. En el fons sempre pensem que pren llocs de treball cutres, no? Volguem dir, és que si la teva feina la pot fer una màquina, senyal que tu no portes gaire. Llavors sempre s'ha dit, per tant, el futur dels humans està en la creativitat, està en
sí,
tot
senyor.
Això, perquè les màquines, entenem que la màquina és una màquina que fa coses mecàniques. I sempre hem pensat això, que les màquines escombraran, i mentre la màquina està, la rumba està escombrant el terra del meu pis,
jo
estic fent una novel·la.
Clar.
Calla que no estigui...
O estic fent una portada d'un llibre. Estic pensant ara en amics meus que són il·lustradors, no?
Sí, estic pensant en la portada d'un llibre.
Un llibre, bueno.
Vale. Pues, no descartis que tu estiguis escombrant mentre la màquina està fent la portada del llibre. O t'ho diré diferent. En general, la intel·ligència artificial, que ara és molt embrionària, que si ara feu provar, si ara proveu ChatGPT i aquestes coses, a vegades contesta tonteries, clar, és imprecisa, dona errors, cap problema. És així, val? Però... Hòstia, que és un nen petit, que té 3 mesos. D'aquí 2 anys on estarem? D'aquí 3 anys on estarem, no? Aquesta tecnologia anirà evolucionant. Què té tendència a fer la intel·ligència artificial? Prendre decisions.
Què vols dir prendre decisions?
Quins llocs de treball estan en risc amb això? Els que prenen decisions. Llavors, això, a qui amenaça professionalment, és els jefes. O als perfils més qualificats. Et posaré un exemple. Si jo tingués ara 200.000 euros i els tingués que invertir,
sí,
buscaria un assessor financer que analitzi el funcionament de la borsa de Nova York, de la borsa del Nikkei de Japó, de l'IBEX 35...
Jo et dono 5.000 euros...
Jo et dono 100.000 euros
i tu em
dius, em recomanes, home, pues jo prefereixo una màquina.
Que un analista
Començo a preferir una màquina a fent això, perquè m'atira de l'històric dels últims 100 anys, me té en compte l'evolució de tot el sector i m'ho fa en un minut, reacciona ràpidament i compro o ven unes accions. En canvi, una persona, igual aquell dia, ell no se n'arrecorda d'allò que va passar l'any passat amb aquesta empresa, o no té accés als últims resultats comptables d'aquesta companyia, i en canvi jo penso que la màquina tot això ho pot tenir present, i que cada dia està aprenent, i jo em sento més ben servit amb aquesta màquina gestionant els meus 10.000 euros que no pas amb una persona supersimpàtica que sempre que vull anem a fer un cafè. Ostres...
Això
començarà a passar. Bueno, està passant. Et posaré un altre exemple, molt més delicat, emocionalment molt més delicat. Si tu, per exemple, tu i jo som nois, però mèdicament tu i jo podríem patir un càncer de mama. El càncer de mama no és exclusiu de les dones.
Correcte.
És poc habitual amb els homes, però
el
podríem tenir. Val? Llavors, si jo ara tingués por, et notés un bulto en el pit i demanés una mamografia, el resultat de la mamografia, això és un diagnòstic per imatge. El diagnòstic per imatge, fem-ho cutre, eh? Imagina't el metge posant la imatge en aquella pantalla il·luminada,
sí,
i mirant-s'ho...
Allò que havíem vist tantes vegades.
Mirant-s'ho i te diu, jo això ho veig bé. Jo de tu estaria tranquil. M'ho he mirat i ho veig bé. O que s'ho miri una màquina. El diagnòstic per imatge fet per humans, generalitzo molt, eh? El diagnòstic per imatge fet per humans costa molt que baixi dels dos dígits d'error. Hi ha un risc d'error.
Un 10, per, un, 10, 10.
Un 11, un 12. Perquè aquella persona necessita un entrenament. Ha de tenir una experiència.
Llavors, i aquell dia pot estar més cansat o menys.
Aquell dia pot estar més cansat o menys. Llavors hi ha un metge que té molta experiència i no se li encola ni una, però al costat hi ha un altre que acaba de començar, pobret, i que té una corba d'aprenentatge. El resultat acumulat és un... El primer té un marge d'error del 2%, l'altre el té del 20%, dona 11. Hi ha un 11% de marge d'error. En màquina estem amb un dígit de marge d'error. Baixant. 9, 8, 7, 6, baixant. Resultat, jo aniré al metge i li preguntaré, doctor, és que això del bulto... Farem una mamografia. I llavors el doctor em dirà, tu he mirat i estàs net. I li diré, li fa res si s'ho mira la màquina, sisplau? Llavors jo començaré a preferir un diagnòstic fet per ordinador que no pas un diagnòstic fet per humà.
O un diagnòstic fet per un ordinador supervisat per un humà.
Que no? Això és el que passarà, de moment. Un diagnòstic fet per un ordinador, comunicat, transmès i parlat amb un humà. És a dir, jo vull que el diagnòstic el faci la màquina, però vull parlar amb el meu metge. Clar. No vull parlar amb la màquina.
No, i el metge ha de poder dir, mira,
de moment.
Això que diu la màquina, sí, però tinc dubtes.
Exacte.
Vull fer-ne una altra.
Perfecte. Jo crec que aquesta conversa de tinc dubtes i tal, l'acabaràs tinguent també amb la màquina. Però de moment, ara... a poc, jo començo a demanar si el diagnòstic ha estat... si ha tingut el suport de la tecnologia. Si ha tingut el suport de la tecnologia. I si el diagnòstic no ha tingut el suport de la tecnologia, jo pregunto, i per què no? Perquè em sembla que és un plus... saps jo que s'ha dit sempre d'una segona opinió?
Sí, sí.
Doncs jo ara la segona opinió, amb algunes coses, començo a preferir
mira,
que sigui de la màquina.
Estem rebent molts missatges de gent que diu m'estic acollonint, un altre que m'estic donant d'alta... Hi ha una oient que es diu Carme que diu els que convoquem, i diu en primera persona, els que convoquem concursos de relats, microrelats, poesia, com sabrem si ens presenten un text d'intel·ligència artificial?
Doncs tindreu molts problemes. Llavors, jo crec que això és
que
una...
Això és el que passa, això que dèiem els mestres. Probablement és virtualment impossible saber si el treball sobre història del segle XX te l'ha fet un alumne de classe?
Ara el que es farà serà, no? El que es farà serà, a les normes d'aquests concursos de microrelats, es dirà...
Està prohibit.
Això està prohibit, i si ho fas es trampa. El tema serà com et pillo. Però ho posaràs a les normes perquè si mai ho sapiguessis puguis invalidar el resultat. Però et costarà molt detectar-ho. Perquè l'altra cosa que passarà és que la màquina et farà el microrelat i tu ho poliràs. Per exemple, ara li has demanat un resum de 100 paraules de no sé què de la Revolució Francesa i deies, home, està bé, però amb aquella base jo ja m'hi poso i ho
milloro. Tant.
Jo ja li acabo de donar la meva pinzellada.
Mira, ho deia en Tertúlia quan hem tret el tema, que llegint coses sobre el xat GPT, que és el que estem parlant avui amb el Genís Roca, hi havia qui deia, potser la feina d'escriure la deleguem en la intel·ligència artificial i ara som editors. Que bàsicament sí, és supervisar.
És supervisar.
La feina de matxaca d'algú que ha estat escrivint alguna cosa, que pot ser un text literari, però pot ser un text, un assaig científic o una anàlisi polític.
I penseu una altra cosa, si voleu jugar amb aquesta eina, penseu que això és un xat. És a dir, és una conversa. Que si tu, en lloc de fer... Nosaltres estem fent ara preguntes molt seques. Fes-me això, fes-me jo, fes-me aquí, fes-me allà. Però podries tenir una conversa. Podries dir, avui estic una miqueta deprimit, l'altre, no sé què. Llavors, per exemple, si ho jugues amb això, no cal que estiguis deprimit, pots estar content, eh? Però, per exemple, tu, com que és una, per ella és una conversa i recorda les preguntes que abans li has fet, et diu, com ja et deia abans, saps? Com ja et deia abans, com ja t'hem comentat, voldria insistir en allò que t'he dit, perquè és perfectament conscient de les, del que acaba de parlar amb tu és una conversa.
Jo, Genís...
No us enamoreu massa, sí, perquè això encara és molt primerenc, però clarament, qui no vegi els llums vermells o els senyals o els avisos de cap on anem, llavors, és com sempre, això pot ser a fi de bé o a fi de mal. Jo, que sóc optimista, penso que hi ha moltes coses que amb això a mi m'ajuden i que em semblen bé. Què necessito, sobretot? Normativa, regles de joc...
Ja saps que sempre anem tard amb les normatives.
Sempre anem tard. Per exemple, l'altre dia es parlava de que les imatges generades per intel·ligència artificial haurien de portar per llei una marca d'aigua. Diguem-t'ho. I jo dic el mateix. Quan jo sigui atès per una màquina, ho vull saber. A vegades ens pensem que els xinesos són uns cutres amb drets i llibertats, no? De que estan espiats i que tenen no sé quantos, i hi ha càmeres pel carrer. En canvi, nosaltres vivim en el paradís de la democràcia. Vale. Els xinesos estan parlant ja de posar per llei que un usuari pugui saber quan està atès per una intel·ligència artificial o la seva petició ha estat processada per un algoritme. I que en alguns serveis tingui el dret a exigir
que no ho faci un algoritme.
Si vull o no ser atès per algoritme. Llavors, jo podria trucar a un servei d'atenció el que sigui i a telefònic i que ja em diguin vostè serà atès per un sistema automàtic. I jo pugui dir, no, prefereixo una persona humana. Què passarà? Ser atès per una persona humana serà la modalitat premium. El nou luxe és voler ser atès per persones. Al final, serà atès per persones qui pugui pagar-ho. Amb alegria.
Molt intens, això. molt intens. I em queda saber què esperem d'aquest 2023, però vaja, ja això
bueno,
un altre dia.
De moment anar-ho païnt. Espero que sigui l'any dels advocats, perquè ja fa uns quants que és l'any dels enginyers.
Chat GPT, si voleu anar a treballar-ho, vosaltres mateixos.
Posar ordre.
Genís Roca, un plaer, com sempre.
A vosaltres.
Un luxe. Gràcies. 5 minuts i arribarem a la 1, ara de seguida tornem.
Si a la pujada de gener hi afegeixes el preu Lidl, comença a fer baixada al millor preu. Perquè els nostres centres de bacallà baixen a 3,99, t'estalvies un 25%. I tens la nostra pasta fresca des de 0,82, t'estalvies fins a un 26%. Lidl, marca la diferència.
Tu et prepares per encarar el gener.
Let's go.
Nosaltres fem que no et costi tant amb 4 dies sense IVA.
Let's go.
Només a Mediamarkt, del 6 al 9 de gener, et descomptem el 21% d'IVA en la millor tecnologia. Ja a la teva botiga, a Mediamarkt.es i a l'app.
Comença l'any descobrint la suavitat del raïm Merlot amb la nova selecció de vins de Gourmet La Vanguardia. Faisà 2021 de vins de taller, Merlot 2016 de Mar Rodó i la Clau de Volta 2020 de Caves Hill. 6 vins negres valorats en 79 euros, ara per només 49. Compra'ls a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Aravin.
Comencen les rebaixes a Quala a tota Catalunya. Fins al 50% en primeres marques.
Quala!
Nike!
Quala!
Adidas!
Quala!
The North Face!
Quala!
I moltes més!
Quala! Les grans botigues de l'esport i la moda casual ara de rebaixes. I també el Via Sabadell. Sí, sí, a Sabadell.
Aquest diumenge obrim.
RAC 1.
Diumenge 22 de gener corre la 44a cursa Moritz Sant Antoni, la primera cursa de l'any a la ciutat de Barcelona.
Recorre 10 quilòmetres pel centre de la ciutat i recorda el consell del Col·legi d'Òptics i Optometristes de Catalunya. Si fas més esport a l'aire lliure, poses més barreres a la miopia.
El 22 de gener, preparats, llestos, ja!
Inscriu-te a cursamoritzsantantoni.cat.
El 2023, connecta't a la música al Palau de la Música Catalana.
Dimecres, 11 de gener, la pianista Mitsuko Uchida i Mahler Chamber Orchestra interpreten els concerts 5 i 25 de Mozart.
Regala Palau, regala't experiències irrepetibles.
Entrades a palaumusica.cat.
A la C16 fes via i estalvia. Si vius al Bages, al Berguedà o al Vallès Occidental, des del 2 de gener la ronda de Manresa és gratuïta per als vehicles que es registrin al web. A més, en alguns trams hi haurà descomptes d'entre el 60 i el 80%. Informa't a territori.gencat.cat/registre C16 per una mobilitat més fàcil i segura. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
Tot el que passa a RAC1 dins i fora de la ràdio ho trobaràs a RAC1.cat.
A RAC1, Via Lliure. Només els caps de setmana amb Xavi Bundó. Territori cap de setmana.
Freguem la una del migdia, de seguida anirem a... Mira, no sé si anar abans al butllet informatiu d'aquí a un minut, perquè, clar, pobra, aquí tenim una convidada. Què tal, Cristina Sánchez Miret? Molt bon
dia. Jo, molt bé, com que estic molt ben acompanyada i a més tinc fruit aquí davant, que té un aspecte magnífic, jo estic la mar de bé.
Saps què passa? Que si comencem, comencem, saps? I llavors no podrem anar i dir, espera, ho tallem per anar a l'informatiu i totes aquestes coses. O sigui que, segons com... Ara el tema de què parlarem és... històric.
Sí.
No, això és un... No sé si dir-li conflicte o què és.
Bé, de vegades és un clau que portes arrossegant a la vida no sé quant de temps.
I és la primera trobada amb els sogres o la relació amb els sogres.
Sí, no? Sí, sí.
Que sempre té, com totes les relacions familiars, suposo, les seves... bueno, les seves dificultats.
Bueno,
hi havia qui deia
cares,
que, no, que la família sempre és un nus, no? I a partir d'aquí la dificultat sempre és extrema. Si voleu col·laborar i ens voleu explicar les històries de primeres trobades amb els vostres sogres, ara que hem tingut alguns de vosaltres haureu passat per la primera trobada per àpats nadalencs, ens ho podeu fer saber mateix a través de Twitter, d'Instagram, el correu electrònic o missatges als...